TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. El sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi, diuen, als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i també inclourà un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadores a les escoletes el dia de 8 de setembre. I així arrencarà el darrer curs polític abans de les eleccions de 2027, en el qual l'executiu de Marc Proens confia a aprovar els pressupostos de l'any que ve en temps i forma, tot i no tenir majoria parlamentària. Tot d'un en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 28 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Avui també parlem de la crisi residencial que pateixen les Illes, perquè a Eivissa el cementiri municipal de Sant Jordi s'ha convertit en un refugi per a persones sense sostre. David Ventura, bon dia.
Bon dia. Dormen entre les tombes i utilitzen els nínxols buits com a magatzem. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha decidit tancar el cementiri a les nits i contractarà seguretat privada.
A Menorca, mentrestant, els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a l'illa continuen ingressats a diferents hospitals. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ferits. D'aquests, 2 es troben ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La fieta de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Urfila i la conductora italiana de l'altre vehicle està a la Clínica Joaneda de Maó en observació per policontusions.
En clau econòmica, a cop dur a la butxaca dels consumidors, la inflació es dispara a les Illes fins al 4,3% aquest mes d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. És, de fet, la taxa més alta en 3 anys, empesa principalment per preu dels aliments, però sobretot dels combustibles, afectats de nou pel conflicte a l'Iran. Com a resposta, el Ministeri d'Economia activarà el 1 de setembre una rebaixa fiscal d'urgència de 20 cèntims per litre per al gasoil.
Llibertat amb càrrecs per als 2 detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
Se'ls acusa d'amenaces i d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des del mes de maig, la policia local de Palma ha obert 2.300 actes per aquesta activitat.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran reportats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta d'haver-hi 5.000 persones de les 72.000 que varen creuar la frontera a finals de juliol. D'aquesta, 1.500 són menors. És un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
Avui és Sant Agustí i això vol dir que és dia de festes populars.
A Felanitx el protagonisme ha estat per sa Quica. Ha tornat a ser ressuscitada i el Coso ha omplert de nou els carrers del poble. Després del pregó i de la missa ha arribat un dels moments més esperats quan la comitiva d'autoritats equipada en xubasqueros ha passat per davall del pali. La batllessa Catalina Soler, però, avui no ho ha fet.
En els esports, en futbol, el Reial Mallorca vol retrobar-se amb la victòria aquest diumenge contra el Ceuta i Sergi Darder, que podria ser una de les bones notícies, podria ser la principal novetat en la convocatòria. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista ha entrenat avui matí a Sant Bibiloni per acabar d'enllestir el partit de diumenge a les 7 del capvespre contra el COE al Ceuta. La millor notícia és que Sergi Darder ha tornat a entrenar avui en l'equip i podria estar disponible per jugar diumenge a Somos. D'altra banda, Lluís García no podrà comptar amb els lesionats Arnau Puigmal, Abdon Prats, Jan Sales, Calumba Júnior ni Dani Luna. L'U d'Eivissa encetarà la temporada a la primera federació aquest diumenge contra l'Antequera a domicili. En ciclisme avui 7 en etapa a la Vuelta a Espanya i Enric Mas es situa segon a la General, només després de Tadej Pogacar, i el Mundial de Piragüisme, que es disputa a Polònia. Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial.
I a les portes del cap de setmana, quin temps ens espera? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobem de nou en una jornada de cel tapat a causa del Nígols i de la pols en suspensió, que encara ens podrà deixar qualque gota en forma de fang. A més, continua el risc de rissaga que podrà afectar totes les illes. De fet, a partir de les 6 del capvespre s'activarà la vista taronja a Menorca per aquest fenomen que romandrà actiu fins demà a la matinada. El vent ja ha començat a fluixar, tot i que encara tindrem redols de maror a l'oest de les illes, i tot això acompanyat per una baixada de la temperatura al nord de cada illa. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 33 graus. Això sí, serà una refrescada molt puntual, ja que demà començarà a fer més calor de nou. A més, tindrem un cel molt més net, amb molt de sol, i el vent bufarà molt fluix, esperant tenir al llarg del cap de setmana la mà com una bassa d'oli.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06. El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les illes i ha convocat també una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari contundent de mobilitzacions enfront del que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. Els sindicats de Comissions Obreres, UGT i STI, reclamen amb urgència l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar, diuen, la professió.
El sector denuncia els sous baixos i l'existència d'importants diferències salarials entre els centres públics, els privats i els externalitzats. Per això, exigeixen un marc normatiu balear comú que iguali les condicions de feina i eviti que hi hagi treballadores de segona, davant el que consideren unes condicions insostenibles i una pèrdua constant de poder adquisitiu. El sector avisa que no farà ni un pas enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, Comissions Obreres.
La conselleria d'Educació, com és la conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
Un calendari de mobilitzacions que, Olivia, té 4 dates en vermell.
Sí, les protestes arrencaran concretament el 9 de setembre, ho faran davant el Parlament, continuaran l'endemà en concentracions simultànies ja a totes les illes, a Mallorca, a Menorca i també a Eivissa. El plat fort, però, arribarà el 18 de setembre, amb una tancada simbòlica a devers 25 escoletes. S'acabarà el calendari de mobilitzacions amb el que és el plat principal, podem dir, una gran manifestació 25 com l'avançament sala de la vaga general ja del 6 d'octubre.
I així, el curs polític arrenca a les illes amb aquest conflicte laboral damunt la taula. És el darrer setembre, abans de les eleccions autonòmiques, al maig, i el govern ja ha confirmat avui que la Conselleria d'Economia ha començat a treballar amb l'elaboració dels pressupostos autonòmics de 2027.
Ho ha avançat el conseller portaveu, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior al també primer Consell de Govern d'aquesta temporada, en la qual ha avançat que l'executiu intentarà que els comptes públics surtin aprovats al Parlament. És a dir, que aconsegueixin els suports necessaris de la resta de grups per poder tirar endavant.
Si es podran aprovar o no, clar, això ja no dependrà de la conselleria ni tampoc del govern de les Illes Balears. Dependrà de si hi ha majoria suficient o no en el Parlament de les Illes Balears. El que sí que els hi puc confirmar és que el govern de les Illes Balears ho intentarà.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, a Eivissa la pobresa provoca situacions impactants, com és el cas de les persones sense sostre que fan nit dins el cementeri municipal de Sant Jordi. Per evitar que aquest assentament continuï, des d'aquesta setmana l'Ajuntament hi restringeix l'accés de les 9 del matí, de les 9 de la nit a les 9 del matí. Ens ho conta David Ventura.
El porxo de l'església de Sant Jordi sempre ha sigut un refugi per a persones sense sostre, però ara també hi ha un grup que fa nit dins el cementeri. S'apleguen a la nit i marxen a primera hora, però ahir a mig matí encara hi havia una persona dormint entre nínxols. Una realitat que no passa desapercebuda per als veïns. Escoltam en Josep Antoni Ribas i en Víctor Costa.
N'hi ha tres o quatre, de manera habitual, però vaja, vull dir, mesquins tampoc tenen una altra banda on estar, segurament.
A mi personalment no m'ha molestat en ningun moment, però sí que he escoltat molta queixa de veïns, que clar, gent major que ve a veure els seus familiars dins, pues, al final és una mica molest.
Al cementeri hi omplen les ampolles d'aigua, carreguen els telèfons i utilitzen els nínxols buits de magatzem. Són pacífics, però la seva presència intimida aquells que venen a portar flors als seus éssers estimats. Escoltam una veïna de Sant Jordi que vol mantenir-se en l'anonimat.
A més, és que a voltes te fan por. Si vences tu tota sola una hora així rara, sempre dos es bolsa, dos això, i te fa un poc de... A lo millor són més bones persones que qualsevol altra, vull dir que no, però no t'agrada.
L'Ajuntament assegura que està prenent mesures. És Vicent Roig, Batla de Sant Josep.
Està en procés de contractació d'aquest servei de vigilància perquè mos ajudi precisament primera, a fer una ronda per dins de cementeris perquè no quedi ningú i quedin les coses correctes. I segona, a tancar amb clau i pany el que són les portes de cementeri perquè no s'hi pugui accedir.
Si són desallotjats, cercaran un altre lloc on fer nit, en un pelegrinatge sense fi.
També sobre la crisi residencial, nova protesta ciutadana a Palma contra l'especulació immobiliària. La plataforma d'afectades per l'hipoteca ha protestat avui a Sant Bordoi contra Princonsa, que és la promotora propietària de part dels terrenys on hi viuen diverses famílies i que ara haurien de ser desallotjades. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. La concentració a la qual han acudit una trentena de persones ha estat per reclamar que no es desallotgin les famílies que hi viuen. Són residents que ocupen aquests terrenys des de fa dècades, després que l'Ajuntament de Palma els hi cedís a finals dels anys 90. Ara, part de les parcel·les són propietat de Princonsa, que hi projecta una nova urbanització i reclama judicialment els terrenys. Però l'activista Àngela Pons assegura que la promotora no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar aquests terrenys i recorda que hi ha un procediment judicial en marxa davant el Tribunal d'Instància de Palma.
A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dincar seva, és un allanament de morada i infringeixen la llei.
També denuncia que dimarts l'empresa hi va entrar amb maquinària pesada i acusa la promotora d'haver tallat el subministrament d'aigua.
Han entrat, han tallat l'aigua, han llevat subministres i, a més, han fet coaccions a les persones que estan visquent.
Els afectats reclamen una alternativa d'habitatge mentre el conflicte continua als tribunals.
Ens ha demanat sobre aquesta qüestió el batlle de Palma, Javier Martínez. Ha dit que ara les competències ja no són de l'Ajuntament i que qui ho necessiti pot comptar amb els serveis socials que diu estan a l'abast de la ciutadania.
També ha comentat que el consistori té prevista la construcció de quasi 800 habitatges a aquells solars que pretenen solucionar problemàtiques com aquesta.
Tenc entès que aquesta situació estava judicialitzada. Per tant, des del moment que estan jutjat, l'Ajuntament pot fer que són els drets d'aquelles persones que desenvolupen pues, un terreny que és aquell i que, a més, se desenvolupen, crec recordar, fins a 800 habitatges, posar a l'abast de totes aquelles persones que necessitin els serveis socials de l'Ajuntament i els recursos de l'Ajuntament per cada un dels casos.
Dificultats per accedir a l'habitatge a les Illes Balears i també van les notícies en general per a la butxaca dels consumidors perquè la inflació es dispara aquest mes d'agost i s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que les han conegudes avui mateix, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant, i molt, a les benzineres durant aquesta recta final d'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, sí que podem dir que hi ha un petit respir perquè la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, ha baixat o ha fet una dècima, es situa en el 2,9%.
Davant d'aquesta escalada dels carburants, Economia tornarà a activar l'1 de setembre la rebaixa fiscal per al gasoil, que augmentarà finalment fins als 20 cèntims per litre.
Això pel gasoil, perquè la benzina sí que mantindrà la retirada gradual de les ajudes i només tindrà una rebaixa, en aquest cas, de 5 cèntims. L'Institut Nacional d'Estadística, en tot cas, publicarà les dades definitives d'aquest mes d'agost a partir del pròxim 15 de setembre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:15, una dona morta i 4 ferits, un d'ells una nina de 2 anys. És el tràgic resultat d'un accident de trànsit a la carretera general de Menorca. En té més detalls Samad Houman.
La tragèdia es va produir al voltant de les 4:30 de l'hora baixa quan un vehicle en direcció a Mahó impacta contra un bloc de formigó de les obres de la carretera general, col·lisiona amb un altre vehicle que anava en direcció contrària i acaba a la vorera de la carretera Volcat. Dins el cotxe anaven 5 persones, una d'elles un infant de 2 anys, tots membres d'una mateixa família que viu a Mercadal. El copilot va sortir pel seu propi peu, però les feines de rescat van ser complicades. Al lloc dels fets es trobava Lluís Bamba, bomber.
Perquè el vehicle no està a la carretera, sinó que està a la cuneta, damunt d'arbres. Quan van arribar van tenir que desbrossar bueno, diferents arbres, avetsers que hi havia i demés, i el cotxe que està volcat cap per avall, i com hi havia totes les persones atrapades, van tenir que escarcelar en la major perícia possible. Però bueno, van aconseguir entre tots, jo crec que es va fer una bona feina.
El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ingressats ferits. D'aquests, 2 persones es troben ara mateix ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La nina es troba estable a pediatria del Mateu Orfila i una altra dona està en observació estable també aquí a Menorca.
I a Palma, llibertat amb càrrecs per als 2 detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants. Se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.
Els fets es van produir a la platja de Palma, concretament durant una operació contra aquesta activitat. Des del mes de maig, la policia local ha obert fins a 2.300 actes per a aquesta activitat.
Precisament després d'aquest episodi d'atenció, el batlle de Palma, Javier Martínez, ha anat avui al lloc dels fets per fer un seguiment dels operatius i campanyes del cos durant aquest estiu. Ha fet un balanç del dispositiu de reforç de seguretat turística. Enguany, ha dit, 60 agents han estat ubicats en aquella zona i en total, a més de les actes per venda ambulant, en total s'han aixecat més de 3.500 actes.
Es tracta d'un dispositiu que va començar a dur-se a terme l'11 de maig i acabarà el 31 d'octubre, que pretén fer un control de l'incivisme. Les actes que han aixecat aquests 60 agents estan referides a la venda ambulant, massatges a la platja, botellot o infraccions de trànsit. En total han estat més de 3.500, el doble que l'any passat.
Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la playa de Palma i en aquest dispositiu CETUR. Fins dia d'avui pues, s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
El batlle també ha celebrat el decomís de més de 100.000 productes il·legals que no han arribat a vendre's.
I avui divendres arrenca una de les jornades amb més moviments de l'any als aeroports, el darrer cap de setmana d'agost, que marca per a molts la fi de les vacances. I d'atenció, si heu d'agafar avui un vol a Mallorca o si espereu l'arribada d'algú perquè en aire ha informat de retards en l'operativa a Son Sant Joan per meteorologia adversa.
Segons aquest organisme que gestiona el transport aeri, s'estan registrant tempestes a les rutes d'arribada a Palma, al nord de la Tramuntana. Afecten a les operacions i ja s'estan registrant regulacions per seguretat. Ara mateix a Son Sant Joan es registren retards de més de 40 minuts de mitjana, amb prop de 300 vols afectats ja per aquestes demores. A Eivissa i Menorca també en pateixen, però més reduïdes, de 20 minuts de mitjana en aquests dos aeroports. En tot cas, si heu de viatjar avui, com sempre, consulteu l'estat del vostre vol en la companyia aèria.
Són les 2:09.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més qüestions. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària acusen la Policia Nacional de cercar caps de turc per criminalitzar el moviment. La reacció arriba després que l'informe policial hagi identificat 7 persones com a presumptes responsables de desordres públics i danys materials en els incidents posteriors a la gran marxa del passat 26 de juliol.
Segons les entitats organitzadores, aquestes identificacions només cerquen justificar el que consideren una actuació brutal i nefasta dels agents contra manifestants pacífics. Així mateix, critiquen que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, encara no hagi donat resposta sobre la investigació dels càrrecs policials que va prometre fa un mes. Les plataformes asseguren que continuen treballant en la denúncia col·lectiva per les agressions i recorden que la històrica mobilització va treure al carrer més de 70.000 persones sota el clam de que Mallorca està al límit.
El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha declinat avui fer una valoració d'aquestes imputacions. Costa, això sí, ha recordat que la competència no és de l'executiu, sinó de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, de la qual depenen les forces i cossos de seguretat.
Demanat per la cadena humana contra la massificació convocada per demà a Palma contra les seues polítiques, el conseller ha dit que escoltaran les reivindicacions dels manifestants, com fa sempre el govern, ha dit. Costa insisteix en les mesures que s'ha pres aquesta legislatura per contenir la massificació, com la prohibició de pisos turístics, el sostre de places, la limitació de cotxes de lloguer o la rebaixa de topalls de creuers.
Però nosaltres sempre atenem les demandes que se mos faci arribar i, per descomptat, que es llegeixen els plantejaments que es puguin fer. Altra cosa és que llavors s'apliquin o no.
Per part seva, el socialista Iago Negueruela ha animat els ciutadans a participar en la cadena humana a la fresca d'aquest dissabte. Negueruela ha criticat que el govern no hagi fet res, ha dit, per revertir la saturació que pateixen les Illes i que fins i tot negui que existeixi.
El candidat socialista a la Batllia ha assegurat que el sopar a la fresca d'aquesta setmana al Born va ser un èxit, per això ha demanat als palmesans que tornin a sortir al carrer aquest dissabte. Ha recordat l'executiu que la protesta és contra ells.
La manifestació és contra ells. Acaba en el consolat de la mar. Acaba contra el gobierno de Proen, contra el gobierno de Martínez. Y, por tanto, una movilización que esperemos que sea contundente y masiva y que se empiecen a tomar medidas de forma inmediata.
I a Eivissa, el Consell ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular en vehicles a particular sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control de l'afluència.
De fet, ja es vigilen punts d'alta afluència, com Calador, on s'hi han fet controls en càmeres mòbils. Entre maig i juliol d'enguany s'hi han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa. És un 13% menys que durant el mateix període de 2024, abans de l'entrada en vigor d'aquesta regulació. En dos anys, segons el vicepresident del Consell d'Eivissa, Vicent segons el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, hi ha 20.000 cotxes menys circulant per les carreteres.
La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024. És un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
Paraules, en aquest cas, del vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan.
Són les 2:24.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Canviant de qüestió, el govern inicia el curs polític amb un recurs al Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha aprovat avui instar l'advocacia de la comunitat a fer aquesta passa per fer minvar el nombre de nins i nines adjudicades a les illes, que l'Estat va incrementar fins als 434, quan inicialment eren 406.
El conseller portaveu Antoni Costa ha criticat que la modificació ha estat arbitrària, que les Balears estan tensades al límit i que resulten perjudicades respecte d'altres comunitats autònomes.
El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari, que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
I de nou, la jornada està marcada per la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez ha presidit avui la reunió del comitè especialitzat, en la qual han participat fins a 11 ministres, entre ells el comandament únic i també titulat de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'òrgan ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que pernocten als carrers i les platges de la ciutat des que hi van accedir per la frontera el 30 i 31 de juliol.
Tots els membres han coincidit en la necessitat de condemnar unànimament la violència per garantir la convivència a la ciutat de Ceuta. Han assenyalat també la importància de garantir així mateix el repartiment d'aliments a totes les persones en situació vulnerable.
La reunió arriba enmig d'una nova jornada de protestes dels veïnats que ahir varen viure el seu moment més crític després que un grup d'exaltats destrossessin i calassin foc a diverses barraques de la platja de Benítez, on malviuen persones migrants.
Prèviament, els veïnats havien format un cordó humà per impedir el pas de dos vehicles de la Creu Roja per repartir menjar. Els episodis de tensió, el cert és que han augmentat al llarg de la setmana, fins i tot amb insults a periodistes i a voluntaris. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha anunciat sancions per tot aquell que alteri la convivència a la ciutat.
Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta. En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que corresponda.
Precisamente, el ministro del Interior ha fet avui una crida a la calma y a detenir la violencia.
Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
Paraules de Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, que acull avui una nova ronda de compareixences per informar de la gestió del govern espanyol sobre aquesta crisi migratòria de Ceuta.
El ministre de l'Interior ha assegurat que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Segons ha explicat, queden ara mateix 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar la frontera i 1.500 d'elles són menors d'edat. Marlaska ha demanat respecte per a tots ells i que s'aturin les hostilitats, una petició a la qual també s'hi ha sumat el diputat del PP per Ceuta, Javier Zelaya Brey.
La desesperación y la indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del gobierno han llevado a la ira, quisiera llamar a la calma a la población. Quien piense que con la violencia acosando a los periodistas, a los medios de comunicación o bloqueando a la Cruz Roja, ayuda a Ceuta, se equivoca completamente.
I després de Grande Marlaska ha estat el torn del ministre d'Exteriors, que ha destacat la bona col·laboració amb el Marroc a la gestió d'aquesta crisi, mentre els grups polítics retreuen i l'oposició del país veïnat.
Álvarez ha vinculat l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol a les màfies, també a les campanyes de desinformació, i ha tret responsabilitat al Marroc, però sí que s'ha mostrat més crític a l'actitud d'altres països de la mateixa Unió Europea.
Hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y de Dinamarca. Por eso, en la crisis en Ceuta, España esperaba de todos los Estados miembros lo mismo que siempre todos los Estados miembros han recibido de España: solidaridad y apoyo.
El ministre així mateix ha reclamat a tots els partits polítics unitat per fer front a aquesta crisi, ja que diu està en joc la convivència i, de retruc, la democràcia espanyola.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 28 d'agost. El sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre.
D'aquesta manera, els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi als sous baixos i a les greus diferències salarials que hi ha entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre, ho farà davant el Parlament, i inclourà també un tancament simbòlic de família, infants i treballadors a escoletes el dia 18 de setembre.
Avui la crisi residencial torna a ser notícia. A Eivissa, el cementiri municipal de Sant Jordi s'ha convertit en un refugi per a persones sense sostre.
Dormen entre les tombes i fins i tot utilitzen els nínxols buits com a magatzem. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha decidit tancar el cementiri a les nits i també anuncia que contractarà seguretat privada.
Cop dur a la butxaca dels consumidors, la inflació es dispara a les Illes fins al 4,3% aquest mes d'agost.
És la taxa més alta en 3 anys, empesa principalment pel preu dels aliments, però sobretot dels combustibles, afectats de nou pel conflicte a l'Iran. Com a resposta, el Ministeri d'Economia activarà el 1 de setembre una rebaixa fiscal d'urgència, serà de 20 cèntims per litre, això sí, només per al gasoil.
Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
Se'ls acusa d'amenaces i d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des de maig, la Policia Local de Palma ha obert 2.300 actes per a aquesta activitat.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
Assegura més que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran retornats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta unes 5.000 persones de les 72.000 que varen creuar la frontera massivament a finals de juliol. D'aquesta, 1.500 són menors. És un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
Són les 2:32 minuts.
Informatiu migdia. Esports.
En els esports, en futbol, el Reial Mallorca vol retrobar-se amb la victòria aquest diumenge contra el Ceuta i Sergi Darder podria ser la principal novetat a la llista de convocats. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista ha entrenat avui matí a Sant Bibiloni, així com ho farà demà, per acabar d'engestir el partit de diumenge a les 7 del capvespre contra el coer de la classificació, el Ceuta. La millor notícia és que Sergi Darder ha tornat a entrenar amb el grup i podria estar disponible per jugar diumenge a Somos. Això sí, el tècnic Luis García compta amb altres baixes.
No, la verdad que tenemos esa baja que comentas de Abdón, que tuvo una pequeña molestia el otro día que no le va a permitir estar este fin de semana, lo de Justin que ya conocéis, lo de Jan que Salas de hace tiempo, y Sergi, pues Sergi se ha reincorporado hoy a los entrenamientos, ya por suerte pues bueno, ha pasado ese proceso.
Qui tampoc estarà disponible és Arnau Puigmal, que sofreix una lesió muscular. Tot i que el Ceuta visitarà Somos com el coé de la classificació, amb dues derrotes a les dues primeres jornades, el tècnic Luis García diu que podria ser un partit trampa.
Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además, es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. En esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años, con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
I pel que fa a les possibles sortides, ja 4 dies de que es tanqui el mercat de fitxatges, l'entrenador del Mallorca ha dit que vol que Antonio Sánchez, el migcampista de Palma, es quedi a l'equip. I també ha parlat de Mateu Jaume, pendents encara de si el lateral finalment marxarà o no al Girona.
Está entrenando a buen nivel, hemos decidido por otro jugador en su posición y sin más, simplemente pues sobre todo reforzar el compromiso y su manera de entender esta profesión, porque está entrenando muy muy bien. A partir de ahí, pues la culpa siempre será mía de elegir a unos o a otros, pero por su insistencia y por su forma de trabajar no será.
I avui a les 9 del vespre, Tenerife Sporting de Gijón encetaran aquesta jornada de la segona divisió, una tercera jornada en què el Mallorca cercarà retrobar-se en la victòria i sumar 3 nous punts davant la seva afició.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa. Oh!
El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
Vinga, avui rebràs.
Avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a Ivetra Ràdio.
Ho sentíeu, a més del Mallorca-Ceuta, el programa Esports 3 en joc, podreu seguir també el debut de l'Udi Eivissa contra l'Antequera a la Lliga. Avui ha parlat el míster Raúl Llona. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, torna a la primera federació i l'Eivissa ho fa en el grup 2 amb molts rivals històrics i grans plantilles, com ha destacat Raúl Llona en sala de premsa.
Empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año pues sí que hay grandes plantillas.
Raúl Llona no és d'avançar alineacions, però assegura que diumenge Antequera algun jugador important es quedarà fora de l'11.
Perdona, si me vas a ir adelantando alineación y demás, ya te digo que nada, nada. Eso, vamos, no tengo por costumbre el adelantar la alineación. Te digo que va a haber jugadores importantes que van a tener que empezar en el banquillo. Yo la pretemporada, como te digo, la hemos utilizado para poner bien a los jugadores, no para plantear tantas cuestiones de cara a este primer partido. Entonces, si pienso también por esa regla de tres que la han hecho ellos, no me da muchas pistas, ¿no? Bueno, pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada.
L'Antequera Eivissa debuta en Lliga dels Blau-Cel es podrà seguir en directe també per IB3 Ràdio des de les 7 i quart de la tarda diumenge.
A la primera divisió, ahir es va tancar la primera jornada de Lliga. Balaïdos, l'Osasuna, es va imposar per 1-2 al Celta i el Camp Nou, el Barça, va guanyar per 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. Després d'aquestes dues primeres jornades, lideren la classificació amb 6 de 6 punts el Barça, Madrid, Sevilla i Betis, mentre que la Reial Societat i l'Atlètic Club encara no han sumat cap punt. I avui, precisament, començarà la tercera jornada. A les 7 del capvespre, Racing de Santander contra Elx, i a les 9 i mitja del vespre, l'Alavés s'enfrontarà al Villarreal. I parlam ara de la Champions League, perquè els 5 representants espanyols ja coneixen els seus 8 rivals per a la fase de Lliga, dels quals destacam els enfrontaments més forts. El Barça s'enfrontarà al Manchester City i al PSG, el Madrid a l'Inter i l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el Bayern de Múnich i el Liverpool, el Villarreal al PSG i també el Liverpool, i el Betis a l'Arsenal i el Bayern de Múnich. I d'altra banda, el Getafe jugarà la fase de Lliga de la Conference League després de classificar-se ahir contra el Partizan. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és de camí a Portimao, Portugal, per a disputar aquest cap de setmana el rècord International Masters Futsal, un torneig amistós que reunirà en el Portimao Arena a l'Sporting de Portugal, el Benfica, el Cartagena i també el conjunt mallorquí, i que serà, per cert, la darrera prova abans d'afrontar el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
El rival que vamos a tener en la Supercopa, que es el Pozo, pues un rival similar a estos equipos, ¿no? Entonces, por lo cual no hay... No hay mejor medida, ¿no?, que lo que nos vamos a encontrar. Van a ser dos partidos muy duros, pero llegamos bien, estamos trabajando bien, estamos donde queremos, en el camino adecuado.
El Palma s'enfrontarà demà a les 12 del migdia a l'Sporting de Portugal i diumenge, a la mateixa hora, tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Vadillo, però, no podrà comptar amb Diego Núñez. El brasiler, que no ha viatjat, va tornar a notar algunes molèsties i el cos tècnic ha decidit que es quedi fent feina al marge a Palma. I el jugador del Palma, Manolo Piqueras, ha valorat també aquests dos pròxims amistosos.
Que para nosotros no son amistosos, son, como tú bien has dicho, partidos contra equipos pues de los mejores del mundo. Creo que todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos y vamos con la intención de seguir haciendo las cosas bien y coger confianza para el reto de la semana que viene.
Un repte que és la Supercopa d'Espanya, que recordem començarà el dissabte 5 de setembre. Però abans, el Palma Futsal, com dèiem, entrenarà avui vespre per acabar d'enllestir els dos partits amistosos d'aquest cap de setmana, els quals podreu seguir en directe al web d'IB3. En bàsquet, Baba Miller, la selecció espanyola, jugarà avui contra Portugal el primer partit de classificació per al Mundial 2027. L'ala pivot mallorquí de Los Angeles Clippers ha entrat a la llista definitiva de 12 jugadors que obriran la segona fase de les finestres FIBA. En cas de disposar minuts, Miller debutaria com a internacional absolut i demà serà el torn de la selecció femenina, que s'enfronta a Mali en el primer dels dos partits de preparació que jugaran aquest cap de setmana. Amb Alba Torrens, Elena Puello i Aina Yusobagur a l'equip, el combinat de Miguel Méndez vol aconseguir la quarta victòria de l'estiu. Escoltam la mallorquina Elena Puello.
Com un entrenamiento más, sin intentar que no haya sustos, y bueno, pues intentando sacar los máximos detalles posibles de los otros equipos, sobre todo de Mali, que sí que nos encontramos contra ellas. Pues intentando acabar, sobre todo pensando más en nosotras que en los otros, y tratando de sacar pues todo lo que tenemos, de pulirlo todo en la pista, de ver combinaciones y de crear esa conexión para que todo luego fluya bien.
Diumenge, la selecció tancarà davant Xina la seva gira de preparació per al proper Mundial. En ciclisme, la Vuelta a Espanya en aquest moment s'ha estat disputant la setena etapa. La cursa de 150 quilòmetres de recorregut amb sortida a Vall d'Alba i arribada a Ramon Valdelinares serà la primera final en pujada de la competició. Tot i que Tadej Pogacar és el principal favorit, el mallorquí Enric Mas intentarà mantenir les bones sensacions després del rendiment mostrat ahir a la pujada a El Bartolo. L'artenenc va arribar als darrers quilòmetres amb opcions de lluitar per la victòria i va protagonitzar un gran duel en l'eslova, però finalment Pogacar se'n va dur l'etapa d'ahir i continua així líder a la general. Escoltant les declaracions del ciclista artenenc Enric Mas a l'arribada a Castelló.
Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
A la gesta d'ahir, Enric Mas es troba ara al segon joc de la general i d'estar 12 segons per davall Roglic, ara li treu 47. L'artenenc, a més, ha estat 3 minuts i 34 segons de Pogacar i es consolida com la gran alternativa al domini de l'eslova. I acabant parlant del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia, perquè Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial. El primer competir serà Marcus Cooper, el K4 500 metres, i després la pollencina Àngels Moreno lluitarà amb la seva companya Victoria Yarchevska per estar al podi C2 500.
Gràcies, Xisco Rivas. Són les 2:44, una pausa i seguim.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fora de les Balears s'eleven a més de 530 els morts per la gran riuada registrada al Nepal, que dimecres va afectar Rasuwa, que és un districte pròxim a la frontera amb el Tibet. Mentrestant, els equips de salvament continuen cercant prop de 940 persones desaparegudes. També notícia destacada, ha mort el rei Harald V de Noruega a 89 anys. S'havia convertit en el monarca viu més longeu d'Europa. Ara el cap d'estat era cap d'estat des de 1991. Està hospitalitzat des de mitjans d'agost per les complicacions derivades d'una anèmia.
La mort s'ha produït aquesta matinada, segons anunciat el Palau Reial Noruec. Durant anys, Harald va ser un visitant habitual de Mallorca. Les seues estades varen ser nombroses per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I, també per la seva afició a la vela. Tal com estableix la llei de Noruega, el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tro de manera automàtica. El nou rei està casat amb la plebea i controvertida Mette Marit.
Possible nou cas de violència masclista a Huelva. S'ha obert una investigació per una dona de 47 anys que hauria estat assassinada presumptament per la seva parella.
El cos ha estat trobat amb múltiples ferides d'arma blanca a la platja de Punta del Caimán. Fins allà s'hi han desplaçat la policia local i els serveis sanitaris, que l'han trobada estesa a la via pública i n'han confirmat la mort. La Guàrdia Civil ja ha detingut el presumpte autor, un home de 60 anys. Si es confirma com a cas de violència de gènere, serien 37 les dones assassinades d'enguany.
Prop de 250 efectius dels bombers s'han treballat durant tota la nit sense descans a la Devesa del Saler, a València, per intentar controlar l'incendi forestal declarat ahir migdia.
Les flames ja han cremat almenys 37 hectàrees. El foc ha obligat a tallar algunes carreteres i accessos. Unes 160 persones del poble del Saler i dels càmpings de la zona han estat desallotjades i evacuades com a mesura preventiva. Mitjans aèrits s'han incorporat per intentar perimetrar l'incendi, del qual de moment es desconeix l'origen.
I l'Iran diu esquizofrènic a Trump en resposta a la seva declaració de l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units i demana a la comunitat internacional que no apliqui les sancions i l'aïllament econòmic.
Mentre el tancament d'Hormuz fa que es dispari el preu del petroli, el govern iranià i el nord-americà no deixen de llançar-se amenaces creuades en un conflicte que ha causat ja al manco 3.400 morts en territori iranià, entre els quals l'anterior líder suprem del país, Ali Khamenei, i també part de la seva cúpula.
Fa hores que Felanitx viu el seu dia gran amb les festes de Sant Agustí. La penya del Cosso reivindica una de les neofestes més antigues i influents de l'illa. Enguany, la polèmica ha sorgit després que la batllessa del poble, Catalina Soler, no hagi passat per davall del pal·li. Pere Morell.
Avui fa la nit s'ha viscut un dels seus dies més especials de l'any. La tradicional neofesta, que enguany celebra el seu 43 aniversari, ha congregat milers de persones. La creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en el que ha reivindicat la llengua catalana i la cultura pròpia. Pregó on també ha participat la natural felanitxera Maria Hein.
Molt bé, cada any és un orgull poder estar aquí cantant i celebrant aquest dia, que és un dia tan especial per tots els felanitxers i felanitxeres. Comença l'any avui i acaba dia 27 d'agost.
Així mateix, després de la missa, la penya del Coso ha preparat la tradicional passejada per davall del pali, on tiren moscatell a les autoritats.
Palio, per davall del pali ara passaran totes les autoritats i petits meus reben un pot de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues, se'n van un pot brut.
No obstant, enguany, la batllessa del poble, Catalina Soler, no ha passat per davall del pali, un fet que els felanitxers consideren històric, ja que no recorden una altra data on el batlle no hagi passat per davall del pali.
Jo diria que sempre ha passat.
Per exemple, ho sempre.
Que jo recordi, no? En teoria sí, mos ha renyat qualque vegada.
Cal recordar que un dels regidors del Partit Popular va protestar en guany contra aquesta tradició. La batllessa s'ha justificat dient que l'any passat la van faltar al respecte.
L'any passat a mi me peiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a ser espal i que era van, no hi ha cap problema. Han passat diferents regidors. El xubesquera que havien preparat en nom d'aquesta receta, efectivament, ha passat, perquè si això formava part de la broma, el que se tractava era de seguir aquesta broma. Per tant, el xubesquera l'ha dit una regidora i ha dit en nom d'aquesta receta.
Més enllà de la polèmica, Felanitx viu una de les festes més populars de Mallorca, una celebració que s'allargarà tot el dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui tornen a sonar els pianos, tot i que la cartellera va renovar-se dimecres amb grans títols com El ser querido, La constelación del perro o La darrera de Tadeo Jones. És per això que avui la cartellera només es renova amb un títol i no és ben bé una estrena. És més aviat la recuperació d'un clàssic que fa 25 anys. Un reportatge de Sandra Martínez i Bernat Nadal.
Un clàssic que primer triomfa als llibres i després al cinema i que de ben segur reconeixereu tot d'una.
Ya está todo preparado. Seguidme.
Els fans, tots aquells infants que ara són dones i homes i que han crescut amb les seves aventures, hauran reconegut de què parlam, però, per si de cas, deixem que els nostres protagonistes es presentin.
Cien centelles! Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger. I tu eres...
Bruce.
Un placer. Los dos deberíais poneros ya las túnicas. Estamos a punto de llegar.
Sí. Parlem de Harry Potter i la pedra filosofal, el primer curs a Hogwarts tal i com el vam descobrir al cinema l'any 2001. Fa 25 anys, amb aquesta estrena cinematogràfica, va arribar el moment de veure per primera vegada a la gran pantalla l'andana 9 i 3 quarts, l'express de Hogwarts, el castell... Era també la primera vegada que se li posava rostre a Harry Potter. Era Daniel Radcliffe, que tot i que ara ens sembli impossible, no va ser la primera opció. Hayley Joel Oswald, el nin que pobret veia morts tot el dia al sisè sentit, el primer gran èxit de Night Salaman i amb un Bruce Willis memorable, havia estat la primera tria, però la cosa no va anar bé perquè l'autora, J.K. Rowling, recordeu, multimilionària gràcies al nin mag, però que va haver d'amagar que era una dona perquè les editorials li fessin cas, va exigir que tot el repartiment fos d'actors britànics i a poder ser que Harry Potter fos desconegut per al gran públic.
Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre.
Exacto.
Només hi havia un petit problema. El Harry dels llibres tenia els ulls verds, com sa mare, i els de Daniel Radcliffe són blaus. Es va intentar arreglar amb unes lents de contacte, però la cosa no anava bé i s'hagué de cercar una altra solució. Tampoc Emma Watson acabava de quadrar amb el personatge. Havia de tenir les dents sortides, Hermione, i no era el cas. Es va intentar amb una pròtesi, però llavors no se l'entenia quan xerrava. El remei era pitjor que la malaltia. Hermione seria igual de saberuda, amb aquell puntet repel·lent i tot, però amb les dents com tocava.
Lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa.
Intenta hacerlo tú si eres tan lista.
Chris Columbus dirigiria la plasmació de l'univers Hogwarts, tot i que ell tampoc havia estat la primera opció. I com hauria estat la pel·lícula si l'hagués dirigit Steven Spielberg? Mai ho sabrem. El director va arribar a fer feina amb el guió, però no es va veure un cor de tirar endavant el projecte, cosa que els seus fills, fans de Potter, no li perdonarien mai. Spielberg no dirigiria, però sí deixaria la seva empremta proposant als actors que donarien vida als personatges que eren el bessó de tot, els seus àngels de la guarda.
So I proposed Maggie Smith. I knew Richard Harris, he was a friend of mine a long time ago. I put him in the movie and Robbie Coltrane.
Maggie Smith per la professora Minerva McGonagall.
Albus, ¿cree que se encontrará salvo dejándolo con esta gente? Los he observado todo el día. Son los peores muggles que se pueda imaginar.
Richard Harris com a Albus Dumbledore, un paper que, per cert, rebutjà tres vegades, fins que va rebre una advertència que no va poder obviar. La seva neta l'amenaçà amb retirar-li la paraula si no posava rostre al cap dels mags.
¿Tú sabes por qué el profesor Quirrell no se atrevió a tocarte? Fue por tu madre. Ella se sacrificó por ti. Y ese tipo de actos deja una marca. No, no, esa marca no es visible. Se encuentra debajo de la piel.
¿Y qué es?
Amor, Harry. Amor.
La tercera proposta de Spielberg seria una altra imprescindible, Robbie Coltrane com a Rubius Hagrid.
Este chico está inscrito allí desde que nació. Va a estudiar en la más exquisita escuela de magia del mundo y estará con el más exquisito director que Hogwarts ha visto jamás, Albus Dumbledore.
Abans de marxar, una darrera curiositat. Moltes de les escenes s'hagueren de rodar dues vegades perquè als Estats Units el llibre s'havia traduït com Harry Potter i la piedra de l'hechicero. Van trobar que si posaven filosofal es podria pensar que el llibre xerrava de filosofia i allò era poc comercial. En fi...
No dejéis que os domine el pánico.
Harry Potter torna als cinemes. La màgia no ha arribat a les versions en català, per cert, i tot i que fa 5 anys ja es va poder veure amb l'excusa del seu 20è aniversari, els 25 anys de Potter es presenten amb tota la nostàlgia del món i, sorpresa, amb material inèdit. No ens hem d'enganyar, també és un aperitiu pels fans que esperen la sèrie d'HBO que adapta tota la seva història i que s'estrenarà el dia de Nadal.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar, es va apagar.
Hi ha déus que comencen abans del darrer dia. Cucorba va anunciar la seva retirada al gener després de 50 anys damunt dels escenaris, però encara li queda una bona temporada per davant. De fet, dissabte seran a la plaça de Vila de Santa Margalida, festa i homenatge. Després els esperen a Banyalbufar, Palma, Galilea, Bunyola. És mig segle de llegat musical, però sobretot d'arqueologia cultural i de recuperació i creació de la memòria col·lectiva.
I de ben segur que hi haurà moments especialment significatius. El de 9 de setembre, Inca Cucorba participarà en un concert homenatge de l'OCB amb artistes convidats. També passarà per festivals i escenaris com Sarroqueta, la Fiet de Vilafranca o el Pati de Sa Graduada de Muro. Abans d'enfrontar les darreres actuacions a Ciutat per gener, la pregunta és obligada, perquè ho deixen.
En qualsevol moment havien de tear i vàrem pensar que fer el coincidint del 50 aniversari era tear redona, però de qualque manera, que tota la feina que havien de fer ja l'han feta, estan molt satisfets de tot el que han fet.
A Els Cucorba demà a Santa Margalida és la primera opció de la nostra agenda cultural, però en tenim més.
Que començam avui a Lítica amb la Trio Jubran. Es consideren a nivell internacional com els màxims exponents del llaüt àrab. Descendeixen d'una llegendària família de lutiers que han duit la seva música als escenaris més prestigiosos del món. Tot això a les pedreres de Sostal i amb la lluna plena d'agost com a testimoni. I parlant d'escenaris especials, demà al Centre d'Interpretació de Sacaleta de Sant Josep, Patrimoni Mundial per la UNESCO, ens espera un nou concert d'Eivissa Daurada. L'actuació, que començarà a les 9:30, serà d'entrada gratuïta fins a completar aforament. Isaac Pérez al violí, Joan Carles Maria a la percussió, Pablo García al piano i la veu de Raquel Ortiz interpretaran un repertori que combinarà música clàssica, neoclàssica i bandes sonores.
Algo tan bonito.
També demà dissabte, però a la plaça Alexandre Ballester, hi actuarà Clara Peia, pianista, compositora i improvisadora amb un llenguatge absolutament propi. Presenta Nuca, el seu nou disc, una invitació tan dura com necessària a mirar cap allà on no ens agrada fer-ho, per sacsejar consciències i renovar empaties. El concert, com dèiem, a la plaça Alexandre Ballester de Sa Pobla a partir de les 9. Sonen Síncope, banda extremenya amb més de 30 anys de trajectòria i 15 discos, perquè ells són el cap de cartell de Rock en Rostoll, que demà celebra la 30a edició a Son Perot, a Maria de la Salut, i que promet de nou una nit de música, ambient popular i esperit autogestionat al Pla de Mallorca.
Són les 3, moment ara per repassar les principals notícies d'aquesta divendres 28 d'agost. A manco de dues setmanes per l'inici de les classes, el sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i inclourà també un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadors en les escoletes el dia 18 de setembre. El sector avisa que no farà ni una passa enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
La inflació es dispara aquest mes d'agost i s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, publicades avui, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant i molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir, la inflació subjacent, que és la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats.
Els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a Menorca continuen ingressats a diferents hospitals.
El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ferits. D'aquests, 2 persones es troben ara mateix ingressades a Son Espases per fractures cervicals. El bebè de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Orfila de Maó i la conductora italiana de l'altre vehicle es troba a la Clínica Joana de Maó en observació per policontusions.
Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
Se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la banda ambulant. Des del mes de maig, la policia local ha obert 2.300 actes per aquesta activitat.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran retornats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta unes 5.000 persones de les 72.000 que van creuar la frontera a finals de juliol. D'aquestes, 1.500 són menors, un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
I a Mallorca, Felanitx continua de festa i ho farà durant tot el dia. La celebració ha començat ben prest quan ha ressuscitat una i més sa Quica.
El Coso i la resta de penyes han omplert els carrers del poble. Després del pregó i la missa ha arribat un dels moments més esperats quan la comitiva d'autoritats equipada